A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres. A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I allò que dèiem fa setmanes, bé que dèiem, que ens deien tant en Pitu com en Toni, si volen veure bon futbol, ara sí, va, vagin a Aiguadol, sense problema. Pitu, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Toni, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Qui vulgui veure bon futbol?
Qui vulgui veure més que bon futbol, nivell futbolístic, com penso feia temps que no veiem, i com probablement trigarem a veure. Jo penso que el que estem vivint a dia d'avui és històric, vull dir, estar en una primera catalana, veient rivals com ahir la Rapitenca, que és un equip que, bueno, ens va encantar, un equip que futbolísticament, el problema de la Rapitenca ahir, per exemple, és el camp, però tot i així veus un equip que amb el camp petitó és capaç de tocar, de sortir jugant, vull dir, jo li deia al Toni, hòstia, aquesta gent, el seu camp deu ser terrible. Perquè clar, ells sí que tenen un camp molt gran
i... Però me quedo amb una dada molt, molt interessant. Si tu miras els jugadors que jugava ahir amb el Sobrense, 8 han sortit a la Blanca. 8. Ells, segons Fi Ferreres, sí, que va estar l'any passat amb ell, de tota la futbol base d'ells, tan sol un estava jugant. Molts diners,
clar,
fan un equip potent.
Vull dir, jugaven dos equips diametralment oposats econòmicament parlant.
Correcte.
Clar, de repitem que deu tenir, no sé quin pressupost té, però segur que té un pressupost molt, molt elevat. I el del Sobrense és petitó. Vull dir, estem comparant, no sé si dir-ho així tan bèstia, no?
David i Goliat.
Sí, David i Goliat.
David i Goliat, no és bèstia, no és així, és així.
Però bé, el que està fent el Sobrense és... Vaja...
La Rapitenca és de Torredembarra?
No,
de Sant Carles del Ràpita.
Sí,
d'acord, és que hi ha un Rapitenca de Torredembarra, per això em cridava l'atenció.
És un equip que ja porta 5 temporades a primera catalana, per tant...
Sí, sí.
Un equip extraordinari, vaja, de lo milloret que hem vist. Perquè, clar, cada setmana gairebé diem el mateix, no? Per exemple, la setmana passada també em va agradar el Sant Ildefons.
Sí.
No està potser al nivell de la Rapitenca, és cert, però clar, cada setmana veus coses que criden molt l'atenció i que expliquen el nivell d'una categoria com és la primera catalana, i ho veus en detalls. Ahir veus l'escalfament dels dos equips i dius, hosti, clar, els veus escalfar i dius, estem en una altra dimensió ja. Vull dir, ja no és l'escalfament allò de vinga, fem quatre voltes al camp, no, és un escalfament com Déu mana, amb els conos, amb els exercicis. Tot això jo penso que ho hem de saborir mentre podem, perquè qui sap si d'aquí uns anys on estarà el Sobrense, tant de bo estigui, no sé, més amunt, no ho sé, ja no sé què dir.
Clar, això
no sé què dir.
No ho sabrem fins que no arribi, no?
Ahir ho vaig fins i tot escriure a les xarxes socials, no? Perquè és una pregunta que jo mateix me l'estava fent ahir al vespre. On està el sostre d'aquest equip? No ho sé.
De moment no ho té, de moment no ho té. I a més, jo me quedo també amb una altra dada molt important, que potser no li donem tanta importància, però és molt interessant. El Josu va treballar molt bé la Rapitenca, i segurament l'ha vist, i ha vist diferent.
És que els rivals, Toni, vull dir,
però és
la
que...
Rapitenca segur que coneixia el Sobrense.
Sí, però és que el Josu lo va estudiar molt bé,
sí,
perquè
sí,
li fot que... una línia allà al mig del camp, de tres jugadors, que no li va deixar espais a la Rapitenca, però és que sobre la Rapitenca ja no trobava espais perquè està acostumat a un camp gran. Si sobre tens jugadors sobre que no te deixen respirar, clar, l'ofegues. I és el que va passar a la primera part. Per la primera part l'equip defensiu va ser la Rapitenca, el Sobrense, perquè la Rapitenca fins i tot va formar molta vegada dos línies de quatre.
Sí.
I el Sobrense va intentar obrir espai i los va trobar, perquè el Sobrense té velocitat i ahir va imposar velocitat. En canvi, la Rapitenca se va fer... I quan va voler jugar la segona part, que va voler tocar i tocar, però perquè tocava i tocava per obrir espais, no va poder.
A Sobrense, a veure, va patir la segona part, perquè,
sí,
evidentment,
clar,
la Rapitenca, com es diu en aquests casos, va fer un pas al front i va intentar buscar el gol de l'empat, que el va tenir, a tocar, perquè...
De penal.
Sí, sí, el penal que va aturar Nito també és clau al minut 50, no? Evites que el rival t'empati i bé, i continues patint fins que arriba el 2-0, no?
Sí.
Que és pràcticament una de les poques contres que li permet la Rapitenca, no? Perquè penses, quan l'equip t'està xutxant tant, tu tens aquesta segona opció que es diu contraatac, però és que ahir el Sobrense no va poder sortir massa a la contra. Una de les poques accions és, evidentment, la pilota que robes a la línia de mitjos d'ells.
Se'n va el Minga.
El Minga se'n va i li diu al Didac, fes-lo tu.
Clar, se lo llança en velocitat, per velocitat Didac guanya l'esquena als defensors i marca el 2-0.
Sí, sí, partit liquidat i 3 punts que...
Però clar, ell va tenir la posició a la segona part, no? Però tu compta les ocasions que va tenir ells en la segona part. Va tenir el penal
i
aquella que va treure
el
Nito amb les mans. Sí, aquella que va ser una mà salvadora.
Sí, sí.
Ja està, ells no van tenir cap més.
No van crear excessiu perill a nivell de xuts a porteria, però evidentment, clar, hosti, t'estan apretant,
clar,
t'estan cada cop empenyent cap a la cova i dius, en qualsevol moment pot arribar a l'empat, no? Sortosament no va ser així, el Sobrense, com dèiem. Amb la victòria d'ahir, vaja, m'ho he apuntat, és que tanca un mes d'octubre gairebé perfecte. Dic gairebé perquè són 4 victòries i un empat.
I un empat, l'empat de Vistalegre.
Sí, clar, i col·locar-se segon, sí que són 8 jornades, em sembla.
Sí, però clar, tu ets un equip que acabes de pujar, que te dius Sobrense, que no coneix a ningú, que ara sí que et coneix la gent perquè estàs allà segon i que doncs, com tu dius, de moment no has tingut sostre i estàs a un punt, però és que estàs segon a un punt del líder,
Sí.
Que ahir guanya la Rapitenca i es col·loca el líder.
Sí, perquè el Balaguer li van pintar la cara ahir a Sant Boià. Jo m'ho vaig preguntar també, com és possible que al Balaguer li fan 4, no? Sí que el que et fa 4 es diu Sant Boià i també és un dels equips cridats a estar dalt al final de la campanya, de la temporada. Però, repeteixo, hem de disfrutar-ho mentre puguem.
Sí,
I això és així. I ara el Sobrense té potser el més difícil todavía, perquè té 2 partits seguits fora. Has d'anar a Lleida aquest diumenge. D'aquí 2 setmanes te'n vas a Amposta.
Un Lleida que ve de guanyar.
Sí, sí,
1-4. I a més és un equip molt jove, molt semblant a la Rapitenca, un equip jove, un equip fet, però el que passa que és un equip més fet de jugadors de Lleida, de casa, no?
Estava intentant buscar-ho, perquè hi havia una crònica ara, per fi, ha costat això, estava intentant buscar el pressupost de la Rapitenca en un esportiu que es diu el travesser.cat. Hi ha precisament un article que es diu David contra Goliat sobre un partit d'ahir. Diu, la Unió Esportiva s'enfronta a la totpoderosa Unió Esportiva Rapitenca, equip que fa setmanes tal. I llavors aquí diu, a nivell pressupostari també vindrà la Unió Esportiva amb 85.000 euros pressupostats.
Imagina't. 85.000, a quants tindrà el Sobrense? El pressupost era...
Ostres, jo no me'n recordo.
Vaja, segons posa aquí, ja que mentre Rapitenca que té un dels pressupostos més elevats de la categoria, la Unió Esportiva amb 85.000 euros pressupostats des dels conjunts de la primera catalana, etc. Doncs...
Sí, no. Però, com ens deia el Marriba el dimecres, no tots són els diners, i el Sobrense ha demostrat un any més que sense diners també pots oferir bons projectes. Sí que el futbol ha canviat, evidentment, i ara els clubs no poden o no estan disposats a pagar les quantitats, algunes fins i tot desorbitades, que s'arribaven a pagar. Encara hi ha clubs que sí, que tenen pressupostos molt, molt elevats, com el cas de la
Rapitenca, que ho he llegit bé,
com el cas del Barrey, com el cas del Sant Boià. Són equips que s'han mogut sempre entre la tercera...
Com el cas del Castelldefels.
Sí, Castelldefels, per exemple. I, a nivell econòmic estàs, evidentment, gairebé a la cua, però esportivament parlant, amigo, són 11 contra 11.
Bé, doncs això sí que és... treure suc, treure petroli, d'unes circumstàncies, no des del punt de vista de qualitat dels jugadors, que no l'heu dubtat mai, sinó des del punt de vista de pressupost per moure tot això.
I no oblidem que el Sobrense està jugant sense el Jure Maria Mercè, sense el Cols, sense el Capa, el Sergi Albarran, que dissortadament haurà de passar pel quiròfan per la lesió de l'espatlla. Clar, són baixes, i són baixes de jugadors importants. Clar. Clar, amb centrals, una miqueta el que dèiem divendres amb l'Alberto, no? T'has quedat amb un central gairebé.
Però com està l'Alberto ara, eh?
Clar, està en un gran moment i al costat té l'Edgar. L'Edgar no és central, però està fent un treball també
boníssim,
extraordinari.
Boníssim.
Huete, que s'ha fet en un lloc a l'equip. I li ha costat entrar, però un cop ha entrat...
Per mi va ser una de les armes...
Porta ahir. Dos partits extraordinaris, sí. També. Sí, Marcos sí. García.
Marcos, un crac.
Jugador que el veu jugar, dius...
És allò, no? Saber fitxar...
Didac.
Saber
gols,
gestionar
ja.
Bé el vestidor, perquè anar a buscar a Marcos García no era fàcil.
La història de Marcos García la va explicar el Marc Riba l'altre dia. Un jugador que decideix no continuar al Vilafranca i vol anar a entrenar amb el Sobrense. A entrenar només. I bueno, s'ho parlen entre ells i aquest tio entrenar no, aquest tio se l'ha de firmar ja. Aquest tio se l'ha de firmar ja, vull dir que és un luxe que et vingui un tio així i et digui si puc entrenar amb vosaltres, no? En fi.
Quin cap de setmana, eh? Per això, perquè el segon entrenador del Sobrense, en Carles Reina, que va anar a la gala
representant
del club al Mundo Deportivo,
a la gala dels equips campions,
la contraportada al Diari de Vilanova dedicada al Sobrense també en l'àmbit esportiu, tota la pàgina sencera aquest divendres passat, vaja.
Clar, és
que... Sí, fa poc també se li va fer un especial al Diari Esport.
Exacte.
Del nostre company Ramon Filella.
Sí.
En fi.
Per tot arreu.
Sí.
I alguna cosa deu haver aquí perquè s'aparegui per tot arreu.
Clar, és que ara el Pitu, i acabo, feia una referència al Marcos García, que va demanar venir a entrenar. Quan un jugador vol venir
demana,
a entrenar aquí, és que s'està entrenant bé.
No, clar.
És que s'estan fent una bona feina. I és lo que... Aquest és el gran èxit del Sobrense, que tothom vol venir aquí. Tothom vol venir aquí a jugar. Perquè fitxar un porter com el Nito no era fàcil.
No.
I està aquí.
11:34. Més informació, declaracions, etc. A les 4, el temps de descompte, setmana que ve, cap a Lleida.
Cap a Lleida, sí, el primer dels dos consecutius, Lleida i Amposta.
De dalt a baix.
Visca les excursions.
Llargues, eh?
Llargues.
Que sempre hi hagi bon futbol, però. Sobrense 2, Rapitenc 0 i... Molanta 2, Unió Esportiva Sitges 4.
El Sitges que també està en un bon moment, ho deies tu, des que el va agafar el Manel acumula un empat i 4 victòries, són les 4 últimes de forma consecutiva. Ahir ell ho deia, hòstia, m'ha hagut de picar pedra, perquè clar, ni el terreny de joc estava bé, el rival doncs crescut perquè no has guanyat cap partit, perquè al davant tens el Sitges, m'avanço dos cops al marcador i pensa que el Sitges no empata, no fa el 2-2 fins al minut 70 i poc. 72, em sembla. El 2-2 tens 20 minuts per acabar de rematar la feina. Fins al 80 no arriba el 2-3 que fa el Víctor Olmedo, i ja el 84 el 2-4. Però bueno, el que diem sempre, el Sitges té... al davant té jugadors extraordinaris com Alejandro Morillas, que ahir va fer 3 gols, el Pasqua, que ahir no va marcar però va fer un far, en fi, ara les coses comencen a veure's d'una altra manera, evidentment, i ahir també és un partit exigent des del punt de vista mental, no? Vull dir que ara es veu el Sitges que mentalment també està fort. Vull dir, clar, en tu el Molanta se t'avança per dos cops. Si no estàs bé de coco, probablement el partit d'ahir com a molt l'empates, com a molt, però bueno, el Sitges ara està en confiança, els resultats acompanyen i a poc a poc, com les formiguetes, doncs...
Van passant coses, eh?
Vas escalant i has posat setè. No perds de vista els primers, eh? Ahir el Calaf, per exemple, va punxar.
Sí, en què podria haver punxat els 3 punts, eh?
Sí,
que el Calaf
sí.
Va marcar minut 93 a l'empat a 3, amb el Olivella, i el que parlava el Pitu és que estem veient el partit, el Sitges va per darrere i les sensacions que ens dona és que guanyarà. És que estàs veient els Sitges i te dona aquella sensació de que acabarà guanyant, perquè ahir potser va ser el millor partit que va fer el Molanta.
Sí, segur, vaja.
Va fer un partidàs.
Jo no l'havia vist, però clar, un equip que no ha guanyat, que està a la cua, clar, ha de començar a sortir d'allà.
I en canvi el Sitges va anar picant. És una mica, me recorda una miqueta el Sobrense de la tercera catalana, quan anava picant, fins que doncs picava del tot. Doncs és el que està fent
això,
el Sitges.
Ara és això.
L'equip de Manel Rodríguez és un equip col·locat, un equip que sap el que es juga i que va passant el temps i que al final tu estàs veient el partit i dius, guanyarà el Sitges.
Allò de d'anar madurant, no? I al final la poma o la pera, la pera o el que sigui, pam,
cau en un moment cau. O altre, eh? Doncs bé, des d'aquell empat inicial de quan va arribar en Manel a la banqueta allò per posicionar-se, i després aquestes quatre victòries consecutives,
sí,
de la Unió Esportiva Sitges.
I contràriament al Sobrense, que té dos partits seguits fora, el Sitges els jugarà aquí a casa, al Municipal d'Aigua Dolça, amb el Carme aquest proper dissabte, i després vindrà la Granada. I poc a poc i bona lletra, com es diu.
Poc a poc i bona lletra. Que encara estem al mes de novembre, eh? Sí, començant sí, el mes sí, de novembre. Sí. Encara n'hi ha per estona de
lliga. Bon titular, eh? Poc a poc i bona lletra.
Lletra. Poc a poc i bona lletra. Sí, 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 sí.
Perquè m'entens? Queda lliga, queda lliga. Club Bàsquet Vendrell 73, Club Bàsquet Sitges 67.
Està costant aquest inici a Copa Catalunya. 3 victòries, 3 derrotes...
Pal i Pastanaga.
Sí, l'equip que venia de guanyar l'altre dia aquí amb l'Ipsi, ara vas a Vendrell i perds, no són derrotes contundents, 73-67, però bé, tinc aquella certa sensació que encara no s'ha trobat la tecla. I bé, ara això no es pot aturar, perquè evidentment la competició no et dona treva. Ara, per exemple, has de jugar aquest dijous el partit pendent que tens a la pista de la Ciutat Vella a partir d'un quart de 10. S'ha d'intentar guanyar per posar-te ja amb 4 i 3 i el proper partit aquí també intentar guanyar-lo. Per tant, la sensació, ja et dic, és que està costant. Està costant.
Doncs a veure què passa aquest dijous. Poblenou Enginyer Rugby 20, Club Rugby Sitges 5.
Sí.
En aquest cap de setmana en què el rugby, com els dèiem, ha estat protagonista,
Sí,
en una altra dimensió, però en l'esperit, amb el mateix esperit.
Veus la final del Mundial entre Nova Zelanda i Austràlia i veus tot el que l'envolta i aquest esperit, bé, aquest jugador que decideix regalar-li la medalla
a aquell
nen, i t'expliques i entens doncs moltes coses de les que t'han arribat a dir sobre aquest esport.
Allò que veiem, aquella imatge de tants jugadors de futbol que donen la samarreta com qui dona, va, té la samarreta i ja està, sí. I en canvi aquí es dona una medalla d'un campionat
del món. Sí, sí, clar.
Que se sap que quedarà a casa d'aquesta criatura.
Sí, és la medalla que
és la medalla
que dius que has estat campió del món. Probablement aquest jugador en té més d'una que era seva, però evidentment el detall és...
Però aquest nen segur que no tindrà cap altra medalla com aquesta.
El detall és increïble.
Doncs bé, amb el mateix esperit, però amb circumstàncies diferents, òbviament.
Sí. El Rugby Club Sitges, que va perdre 20-5, com deies, al camp del Barcelona Enginyers, i bé, també s'haurà de picar molta pedra. Perquè bé, ja ens van dir els dos entrenadors la setmana passada que l'equip és molt jove, són jugadors, és una plantilla de poc pes, això doncs et fa replantejar...
Poc pes en el sentit de corpulència.
Són jugadors poc corpulents, i clar, t'enfrontes a autèntiques bèsties, no? I clar, això, tu no pots anar, t'ho definiré molt, molt senzill, tu no pots anar a xocar contra un jugador que pesa igual, que sé, 30-40 quilos més que tu. Per tant,
si veient els de la final, hom se'n fa la idea,
per tant, haig de canviar la meva manera de jugar i així intentar, en comptes de xocar, corre una mica més. I per un exemple molt gràfic,
sí, sí. Però em sembla que t'hem entès molt.
Costarà, estem a la divisió d'honor B, per tant, doncs, l'equip haurà de treballar molt, sobretot intentar assegurar els partits d'aquí de Santa Bàrbara, com el d'aquest proper dissabte aquí amb la Santboiana B, que és un equip que també està més o menys en la línia del Rugby Club Sitges.
Què ens queda de resultats?
Què ens queda de resultats? Doncs, per exemple, futbolísticament parlant, destacaríem la primera derrota del Sobrense B, un equip que fins aleshores ho havia guanyat tot. Ahir va arribar la primera derrota, 1-3 amb l'Hortonenc, per tant, es trenca aquesta bona ratxa. La victòria del juvenil de la Blanca, que va guanyar 4-1 al Sant Ildefons, és cinquè la classificació i és l'únic equip, ara fa una estona ho estava mirant, que no coneix la derrota, es manté invicta. La derrota del Sobrense femení 2-4 amb la Fundació Esportiva Hospitalet Atlètic també està costant bastant aquest inici de temporada. I si parlem d'hoquei, per exemple, recordar que el sènior A del Club Patí Sitges no va jugar. Té doble sessió aquest cap de setmana, com ja vam avançar el divendres, però sí que va jugar el sènior B i va perdre 2-6 aquí amb l'Igualada.
11:41 minuts, tota la informació, amb especial atenció. A Sobrense i Sitges, a partir de les 4 del temps de descompte. Pitu, gràcies. Toni, gràcies.
Adéu-siau.